Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb Antoni Coll, que juntament amb Andreu Soler serà ordenat de diac aquest diumenge a la Catedral de Girona amb una celebració que serà presidida pel nostre bisbe Francesc, que, com molt bé sabeu, comença el nostre programa amb la seva carta setmanal. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. La por als altres, migrants i refugiats. El papa Francesc ha establert que aquest diumenge, dia 29 de setembre, es celebri la Jornada Mundial de l'Emigrant i el Refugiat. Ens pot ajudar a conèixer els eixos fonamentals del seu missatge. El seu diagnòstic. La fe ens assegura que el regne de Déu ja és misteriosament present a la nostra terra, però constatem amb dolor els conflictes violents, les guerres, les injustícies i discriminacions. És difícil, alhora, superar els desequilibris econòmics i socials a nivell local i global. I són els pobres i els desfavorits els que més sofreixen aquestes situacions. Es constata la globalització de la indiferència per la tendència a l'individualisme i a la mentalitat utilitarista de les societats més desenvolupades. Aleshores, les persones migrants, refugiades, desplaçades, víctimes del tràfic d'éssers humans, es converteixen en exclosos i sovint amb culpables dels mals socials. Respirem la cultura del descart. Tenim el perill d'estar adormits en les nostres comoditats i cal recuperar dimensions essencials del nostre cristianisme i de la nostra humanitat. Tenint cura dels més vulnerables, també ens interessem per nosaltres, també creixem. Les nostres pors, les maldats i els fets tràgics del nostre temps fan créixer la nostra por als altres, als desconeguts, als marginats, als forasters. Tots en tenim una certa experiència i els dubtes i les pors condicionen la nostra manera de pensar i d'actuar i ens converteixen en intolerants i tancats i fins i tot racistes. La por ens priva, així, del desig i de la capacitat de trobar-se amb l'altre, amb aquell que és diferent, es pot privar de l'oportunitat de trobar-se amb el Senyor. Pautes de comportament. No es tracta només de migrants, es tracta de caritat, i per mitjà de les obres de caritat mostrar la nostra fe. I la caritat més gran és la que s'exerceix amb els que no poden correspondre i potser ni tan sols donar les gràcies. Es tracta de la nostra humanitat. Recordem la paràbola del bon samarità, un estranger pels jueus, que la compassió el mou a aturar-se perquè toca la fibra més sensible de la nostra humanitat. Compadir, segons Jesús, significa reconèixer el sofriment de l'altre i passar a l'acció per alleujar, guarir i salvar. No es tracta només de migrants, es tracta d'excloure a ningú. El món actual és cada dia més elitista i cruel amb els exclosos. Els que pateixen les conseqüències de privilegiar els mercats de les guerres són sempre els petits, els pobres, els vulnerables, que s'han de conformar amb les engrunes. El veritable desenvolupament és aquell que inclou tots els homes i dones del nostre món. Es tracta de posar els últims en primer lloc. El lema del cristià no és primer jo i després els altres, sinó primer els últims. I certament hi ha molts últims en la nostra societat, entre els quals els emigrants amb la càrrega de dificultats que han d'assumir per trobar un lloc per viure amb dignitat. No es tracta només d'emigrants, es tracta de construir la ciutat de Déu i de l'home. Ens cal ajudar a veure en l'emigrant i el refugiat a un germà o germana que ha de ser acollit, respectat i estimat per construir una societat més justa i fraterna. I fins la propera setmana, si Déu plau.
La il·lusió és la darrera cosa que es perd. I quan es comença una nova temporada, la il·lusió no hi pot faltar. Des d'Església Viva desitgem molta il·lusió per aquesta nova temporada tardor-hivern. El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Laura Fanals, redactora del Diari de Girona. Benvinguda, Laura.
Hola, bones.
Bones, quan vulguis.
Qui més qui menys, tots ens hem començat a posar la jaqueta i hem anat guardant les sandàlies a l'armari. Sí, ja som tardor, i deixem enrere un estiu que ha estat nefast pel medi ambient i en què la meteorologia ens ha avisat una vegada més que sí, que el canvi climàtic va de debò i que ja el tenim pràcticament a sobre. Els incendis a l'Amazones, amb el president del Brasil, Jair Bolsonaro, culpant les ONGs, no han estat cap broma. Com tampoc han estat les inundacions que s'han viscut al País Valencià, Múrcia i Castella, ni les onades de calor extremadament altes que hem patit aquí, a les comarques gironines. Per no parlar de l'ocurrència de Donald Trump de voler comprar Groenlàndia per explotar-ne els recursos naturals. L'única esperança que ens queda són els més joves, que semblen cada vegada més conscienciats que cal fer alguna cosa per salvar el planeta, bàsicament perquè es tracta de salvar el seu propi futur.
La setmana passada teníem amb nosaltres Andreu Soler, que serà ordenat de diaca aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona. I dèiem que seria ordenat de diaca conjuntament amb l'Antoni Coll. Serà, doncs, ordenat de diaca a les 6 de la tarda a la Catedral de Girona de mans del nostre bisbe Francesc. Avui tenim l'Antoni Coll. Benvingut, Antoni, com estàs?
Bé, bon dia, Àngel. Bé, gràcies a Déu, bé.
Bé, falten poques hores. Com ho estàs visquent, això?
És imminent. Amb gran goig i alhora també atemorit, perquè, a veure, és un do que rebo, immerescut de part meva, però és un regal que em fa el Senyor i que l'Església ho certifica. I, per tant, estic cridat a una missió molt important. I, per tant, això és un gran goig, però també és alhora un temor, perquè és una gran responsabilitat.
Clar, la diferència amb l'Andreu és que l'Andreu serà diaca permanent per sempre. Eh?
Sí, efectivament.
En canvi, tu no, perquè tu prepares per ser capellà.
Sí, però la meva condició de diaca no s'esborrarà mai, perquè és permanent. Així com mossèn Andreu Soler serà diaca permanent, sí. Jo també esdevindré diaca igual que ell, encara que sigui en espera i en transició, en esperant el do del presbiterat, però el do del diaconat no s'esborrarà mai, fins i tot quan rebi el do del presbiterat, perquè això roman sempre. És, un do no esborra l'altre, al contrari. Se superposa i es complementa. No deixaré mai de ser diaca.
I per què, Antoni, tu vols ser capellà i no només vols ser diaca?
Bé...
Perquè hem de dir que tu, a diferència de l'Andreu, tu no estàs casat, no tens xicota.
No, efectivament, no.
Llavors tu faràs aquest pas aquest diumenge per ser diaca, però vistes a ser capellà. Per què vols ser capellà?
És resposta a una crida. Tota opció fonamental de vida, tota vocació cristiana, com és el matrimoni o la vida consagrada i el ministeri ordenat, són opcions fonamentals de vida. La meva, després d'un procés de discerniment, perquè això s'ha de madurar amb el temps, doncs veig que és el ministeri ordenat. Per tant, fer-me capellà, què respon? No per una opció meva que hagi preferit perquè ni el matrimoni ni la vida consagrada, sinó és descobrir al llarg de la meva existència una crida del Senyor, que és un misteri, com tota vida és un misteri, i qualsevol vocació. I, per tant, després d'un procés de maduració i de formació d'anys de seminari, doncs l'Església certifica que realment aquesta vocació és la que estic destinat a respondre a la crida generosa que m'ha fet el Senyor.
Bé, tu parles molt de la crida.
Efectivament.
O sigui, tu et fas capellà perquè has sentit la crida de Déu.
Sí.
I com la sents, aquesta crida?
Efectivament. No és una crida d'una veu concreta, perquè això són maneres d'expressar. El llenguatge humà expressem això, no? Per dir, et sents com empès, descobreixes el pas del Senyor, l'actuació del Senyor en la teva vida al llarg dels fets concrets i de les persones en què t'has trobat. I endevines traces de la presència de Déu. Déu no et parla directament. Quan diem crida, vol dir el Senyor se't fa proper i t'empeny a que tu descobreixis quin és el teu camí en el qual t'has de sentir realitzat a oferir una missió, perquè ser capellà no és cap privilegi. És un home que està obert als altres. I això no es descobreix d'un dia per l'altre. D'aquí dic la crida. El Senyor, diem Déu, que és inabastable, se serveix de moltes mediacions humanes i de la vida mateixa per descobrir-lo amb ell. I ell fa una invitació.
Sí, parla'ns de com l'has rebut, aquesta invitació.
Sí, sí. Com t'he dit al principi, descobreixes l'actuació de Déu al llarg de la teva vida. I no és un moment concret, sinó que són molts moments a la vida. Dintre de la família, en el grup d'amics, en l'opció professional que pots triar, el Senyor se't fa proper. I això, quan un veu que potser va per aquest camí, es posa en mans de l'Església, i l'Església, que té els mitjans de formació, veu i discerneix. Aquesta és la paraula clau. El discerniment és clau per veure si realment aquesta vocació és a la que un sembla que està cridat. Perquè la vocació no només s'esgota en un ministeri. El matrimoni és una gran vocació, la vida consagrada, els laics, que tenen un testimoni al món, i després alguns, doncs ens sentim empesos a estar més íntimament al Senyor per estar obert als altres, a tota l'Església universal.
Clar, Antoni, però quan dius que Déu se't fa present, sigues una mica més clar de quina manera
sí,
se't fa present.
D'acord, d'acord.
Perquè
sí,
pot ser que no sigui Déu, sinó que...
Ara, una il·lusió, una quimera...
Exacte,
o una cosa teva, una imaginació,
que tu sents, una imaginació, no? Vull dir que com sents que és la crida de Déu, no?
Sí. Precisament, Déu és inabastable i no el podrem comprendre mai, però Déu se serveix de mediacions humanes i de fets concrets de la vida. Tothom som part d'una família, d'uns pares, d'uns germans, d'una colla d'amics, doncs, ens obrim camí doncs, en un treball, en uns estudis, i el Senyor, quan diem que es fa present o que se't manifesta, es concreta moltes coses en actituds i vivències, dins la mateixa família i fins i tot en aquells esdeveniments que no comprenem, o coses que no podem comprendre, com contrarietats i adversitats.
Antoni, tu estàs a Caldes de Malavella, no, actualment?
Actualment, sí, encara en la meva condició de seminarista, sí.
Saludem els nostres amics de Caldes de Malavella, que escolten el programa, que en són molts. Què estàs fent a Caldes?
Ara, a Caldes ha quedat vacant la parròquia i està administrada per l'arxipreste, mossèn Jaume Julià, en espera del nomenament d'un nou rector. I per ordre del senyor bisbe, com que els tres darrers anys he estat al servei de la parròquia com a seminarista i en absència del rector, el senyor bisbe em va indicar que mentre no anomenessin un nou rector, romangués a la parròquia doncs fent formant-se i, d'alguna manera, coordinant una mica el que em disposa l'arxipreste.
Com te rep la gent de Caldes?
Jo detecto que m'estimen molt. Són molt receptius i ara que no tenen rector, tenen necessitat d'un pastor. I m'he sentit sempre molt acollit, molt estimat, i ells també m'han fet descobrir i fer madurar la meva vocació.
Durant tot aquest temps al seminari, quants anys han estat, Antoni?
Incloent-hi el curs introductori, propedèutic anomenat, són 5 anys, per tant, un total de 6 anys de vida de seminari.
I què és el que més t'ha agradat d'aquests 5 anys d'estudi?
A banda de les matèries, que són fonamentals, perquè s'han de tenir una bona base, és molt important el coneixement, perquè la formació és contínua, Àngel. Vull dir, si quan rebi el do i la crida al ministeri, haig de continuar formant-me igual, és tota la vida. Però hi ha uns anys concrets de dedicació més exclusiva, de posar les bases dels coneixements filosòfics i teològics. Però el que destacaria de la vida de seminari és aquest viure conjuntament nois de diverses edats i procedències, de diversos ambients culturals i fins i tot doncs, de diversos països, i aquest clima de fraternitat que se'ns ha ensenyat, perquè és fonamental. Si no som capaços de viure fraternalment, després, quan siguem enviats a ser pastors, hem de ser homes de comunió. I, per tant, primer l'hem de viure en fraternitat durant 5 anys, que són un període que l'Església considera que és el mínim perquè es pugui forjar una veritable fraternitat.
En què et vols especialitzar quan siguis capellà? Ja saps que hi ha capellans que els agrada doncs, dedicar-se a la pastoral obrera, la pastoral universitària, la de la joventut, la de la salut, la del turisme, la de la comunicació...
Efectivament, Àngel, hi ha moltes branques dins la pastoral, moltes. Ho haig d'anar discernint, també, perquè ara potser seria molt agosarat dir una branca o l'altra. S'ha d'anar veient. Ara, primer, un cop rebi el do, primer del diaconat i després del presbiterat, quan s'escaigui, també de comú acord amb el senyor bisbe, ja ell decidirà i, per tant, ho dilucidarem una mica. Ara seria molt agosarat dir per endavant d'entubi què és el que em voldria especialitzar, perquè ara primer m'haig de centrar... És que rebre el do del diaconat i després del presbiterat és molt emotiu, s'ha de pair una mica. I després, un cop ja les coses s'han estabilitzat una mica, després, i tingui un temps d'exercici del ministeri, ja s'anirà veient quin és el meu lloc de la pastoral.
Ara ho dèiem, estàs de seminarista, podem dir, fent proves, de
sí,
pràctiques.
Preparant-me.
De pràctiques. Aprenent a Caldes.
A Caldes.
Esclar, vas veient ja la teva feina, quina serà, la de diaca, després la de capellà. Què és el que més t'agrada de la figura del capellà? Què és el que més t'agrada fer?
Mireu,
no sé,
sí, Àngel,
hi ha capellans que els encanta la litúrgia, no?
Ara, exacte.
Fer les misses, però n'hi ha d'altres sí, que els agrada més estar propers al poble. No sé, què és el que més t'agrada de la figura?
Efectivament, el que acabes de dir és així mateix. Poder celebrar la litúrgia en comunitat, això és essencial i central de diaca i de tot prevere, però sobretot també el contacte amb la gent. Perquè ara avui dia, Àngel, ja ho saps tu també, vivim en una societat que està una mica allunyada o indiferent de les coses de Déu. I, per tant, un prevere ha de ser una persona propera a tothom. Els allunyats, els indiferents i la gent que té fe. Per tant, m'agrada el contacte amb les persones. Perquè, altrament, haig de ser proper. És el que Jesús feia quan anunciava el regne per Galilea. És fer-se proper a tothom.
Què és el que has après? Estan a Caldes de Malavella com a persona ja d'església, com a futur diaca, no? Què és el que has après del teu contacte amb la gent?
He après que realment hi ha molts problemes a la vida. La realitat és molt dura. Hi ha persones que passen molta necessitat. I vivim en un ambient de crisi econòmica generalitzada. I ja he dit també, per no em vull repetir, però molta gent, precisament pels problemes enormes que tenim en la societat i en l'economia i també el context polític que estem patint, doncs hi ha molta gent desorientada. I la gent necessita una persona o persones que els pacifiqui una mica. I després, també, si es pacifiquen, també és possible solucionar conflictes.
Quins són els problemes que més has detectat del teu contacte amb la gent?
Sí.
Perquè tu ets una persona que t'agrada molt estar en contacte amb la gent, no? T'agrada molt escoltar.
M'agrada escoltar, Àngel, perquè un prevere és un home d'escolta. Perquè les paraules, de vegades, poden ferir molt greument. I abans de dir una paraula, millor primer escoltar molt. Escoltar i després interioritzar i després parlar. Perquè estem en la societat de les presses i tothom vol donar lliçons a tothom. No. Portem un malestar interior. Per tant, escoltem, meditem i després parlem. Doncs sí, del que em deies, el contacte amb la gent, sí, perquè és a partir de la realitat que podem concretar les coses i anar cap a Déu. Si no coneixem la realitat i els problemes de les persones, difícilment podrem orientar-ho cap a Déu.
I la figura del capellà ara, actualment, com la veus?
Ara estem en un moment de molta dificultat i, per tant, el fill del capellà és un home molt valent i audaç, però la valentia no li ve d'ell mateix. Ve perquè està en contacte íntim amb el Senyor. Ha de ser un home de pregària, un home d'escolta, que m'hem dit, i un home d'una vida molt ordenada. I d'aquesta manera testimonia el mateix Senyor. O sigui, ha de ser una icona del mateix Jesucrist, dintre d'aquest món que ens ha tocat viure.
I creus que és fàcil, actualment, que una persona pugui ser capellà?
Avui dia és molt difícil.
Ho dic perquè sempre molt estem difícil. Parlant de la falta de vocacions, no? Però això ja és tan repetitiu que no sé ja com preguntar-te tu, no?
Efectivament.
Per què creus que hi ha aquesta manca de vocacions? Potser perquè hi ha jovent que, o persones adultes ja que veuen que fent-se d'una ONG també poden ajudar l'altra?
Efectivament, sí, però se les queden al llindar. O sigui, hi ha molta noblesa en la joventut, molta noblesa. Però com que, ja he dit, vivim una societat indiferent i allunyada de les coses de Déu, quan els parles de Déu, sembla que els parles d'una cosa estranya o fantasiosa o anacrònica. I precisament el que estan fent aquests joves de les nostres generacions, que són entregats i que es preocupen pels altres i pels problemes del món, que per això s'apunten a ONGs i altres associacions, es queden al llindar, no van més enllà. Però és que això ja és cristià. O sigui, preocupar-se pels altres, solucionar el món, fer un món millor, ja és el que ens ensenya Jesús en l'anunci del regne. Però com que no hi ha bona instrucció religiosa, hi ha molta ignorància, o coses tergiversades pel que sigui, per mala formació, i un ambient de relaxament i d'indiferència, difícilment és que els joves poden descobrir l'autèntica proposta alliberadora que és el que dona Jesucrist. Però ja és un pas. Per tant, aprofitem que ja estan en aquell llindar per anar més amunt.
I les noves tecnologies també poden ajudar a evangelitzar, Antoni?
Efectivament, efectivament.
Utilitzes les noves tecnologies?
Sí, perquè són una bona eina de treball. Com amb tots els avenços al llarg de la història, si són ben usats, fan molt de bé. I les noves tecnologies són una bona eina per evangelitzar, perquè arriba a tothom. I ben usades, arriba i arriba molt. Perquè ara tothom està enganxat al mòbil, al WhatsApp, al Facebook i altres mitjans. I, per tant, vivim el món de la imatge i de la immediatesa. Aquest món no és un món diferent a l'evangelització. No s'hi oposa, no es contradiu. Ara cal enginy, cal destresa, perquè la proposta cristiana també entri en aquests àmbits.
Doncs aquest diumenge l'Antoni Coll serà ordenat de diaca a les 6 de la tarda pel nostre bisbe francès, juntament amb l'Andreu Soler. Però no t'hem preguntat, avui comencem pel final, amb una cosa que hauríem d'haver fet al principi, que és presentar l'Antoni Coll. D'on ets, Antoni?
Bé, jo vaig néixer a Girona, però tota la meva vida ja ha transcorregut i ha crescut a Camallera. Perquè la meva família es va establir allí. Però ja de la meva adolescència vaig venir a Girona a cursar el batxillerat i després vaig cursar els estudis universitaris. Per tant, la meva formació és gironina.
Què vas estudiar a l'universitat?
Filologia catalana.
Ara anava aquí, jo, perquè tu ets un gran coneixedor de la llengua catalana i estimes molt el català.
Efectivament.
Tots que et coneixem sabem aquesta passió que tens pel català. Com el veus, el català, la llengua catalana, actualment?
També vivim un moment difícil, però la llengua catalana, malgrat que té una condició de llengua minoritària, és ben viva. El que passa que no té fàcil desenvolupar-se, perquè vivim en un context que no ens és gaire favorable. La influència d'altres llengües i també el fet de pertànyer a un estat en què la pluralitat lingüística no és ben tolerada.
Quina edat tens, Antoni?
Actualment en tinc 52.
Molt bé. Gràcies, Antoni Coll, moltes felicitats i que vagi molt bé la teva ordenació.
Gràcies, Àngel, gràcies. I us espero també. I gràcies a l'Església Diocesana. Gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 29, missa de l'alba a Blanes, a les 7 del matí, a la platja de Sa Palomera. També missa a l'església dels Sants Metges, a Sant Julià de Ramis, a les 11, presidida pel nostre bisbe, Francesc. Se celebra també l'exitosa missa sobre l'Empordà. Aquest any serà el 8è any. A les 6 de la tarda, a la falda del castell de Sant Ferran, a l'indret del circuit dels Arcs, accés en cotxe per la carretera de Llers. La col·lecta anirà destinada a Càritas per ajudar a pagar el lloguer a famílies necessitades. Recordem l'ordenació de diaca Antoni Coll i Andreu Soler aquest diumenge a les 6 de la tarda a la catedral. Dimarts que ve, pregària per les vocacions sacerdotals, com sempre, com cada dimarts, de 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. És també dimarts l'inici del mes de les missions a la diòcesi de Girona. Hi haurà una missa a les 7 de la tarda al convent de les Carmelites Descalces de l'Avinguda Montilivi de Girona, presidida pel nostre bisbe. Dimecres que ve, recés de l'apostolat de l'oració, a 7:15 del vespre, al Temple del Sagrat Cor de Girona. Dijous que ve, dia 3, inici del cicle de conferències sobre iconografia cristiana a les 7 de la tarda a l'Auditori Josep Perla de Girona, a càrrec del doctor Juan Francisco, director mèdic assistencial de la Clínica Bofill de Girona. Parlarà sobre l'Anunciació. També dijous, dia 3, vigília de l'adoració nocturna a les 10 de la nit al Temple del Sagrat Cor de Girona. Dissabte que ve, dia 5, jornada anual de la Comunitat del Rusc de Tordera. Serà el Santuari de la Mare de Déu del Vilar de Blanes a les 12 amb una missa, dinar popular i animació. També el diumenge de la setmana que ve se celebra al monestir de Montserrat els 60 anys de la Fundació de Mans Unides. En parlarem la setmana que ve aquí a Església Viva. També el pròxim dissabte, dia 5, confirmacions a Arenys de Munt, administrades pel bisbe Francesc a les 8 del vespre, i Escola de Formació dels Servidors dels Cursets de Cristiandat a les 8 del vespre al casal Bisbe Cartanyà.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Abans d'escoltar el significat de l'Evangeli, us informem que el Tribunal Eclesiàstic del Bisbat de Girona ofereix, entre d'altres serveis, atenció i orientació gratuïta per a qualsevol persona, sigui catòlica o no, amb problemes en el seu matrimoni. Aquest servei vol ajudar les persones que tinguin una relació conjugal no de tot satisfactòria o bé donar solucions en cas de trencament del matrimoni. La missió d'aquesta assessoria és arribar a descobrir les causes dels problemes conjugals per poder trobar possibles solucions i posar-les en pràctica. La seva tasca no està enfocada a actuar davant dels tribunals civils, sinó ajudar la persona a obrar en consciència. Podeu demanar més informació en el telèfon 972 20 19 58. Repeteixo, 972 20 19 58. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, dia 29 de setembre, acomiadem el nostre col·laborador, mossèn Josep Maria Amic, que ens ha portat tots aquests evangelis del mes de setembre. Bona temporada.
Gràcies. A tots vosaltres, també.
I, si Déu vol, doncs ens tornarem a escoltar l'estiu que ve.
Sí, home, si Déu vol.
Mossèn Josep Maria Amic és capellà de la Vall del Terri i del Reverdí. Quan vulguis, Josep Maria, gràcies.
L'Evangeli d'aquest diumenge és Lluc 16, 19, 31. El pobre Llàtzer, Déu ajuda. És l'únic personatge de les paràboles de Jesús de qui en coneixem el nom, i es diu com l'amic de Jesús. Aquest Evangeli es desenvolupa a dos nivells. El primer és el terrenal, l'històric, parla de la vida mateixa. En aquesta, la gent es despreocupa d'un miserable infeliç. Només se'l miren els gossos i els rics ignoren que existeixi. El pitjor mal és la indiferència. El segon nivell és transcendent. En el cel tenim Déu i el seu servent Abraham, que ajuden, fan feliç el pobre Llàtzer. És on Déu també judica i adverteix de les conseqüències de l'egoisme i l'indiferència. Jesús, certament, fa un discurs clar i dur, una paràbola punyent que busca fer reaccionar els més endurits de cor.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.